A les 5 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat quan siguin les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que David Trueba va passar per Mallorca per presentar el llibre 1069 i la pel·lícula Siempre es invierno.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Sí, ja som a la tercera i darrera hora del programa d'avui de Tèntol, amb en Toni Cardell, que és aquí en altres del control tècnic, i avui tenim la companyia de l'escriptor i director de cinema, David Trueba.
Quedem-nos ja.
Yo voy a quedar.
Where is Marta?
She left.
Oh.
Me he dejado por un cantante uruguayo.
Y llevabais 5 años.
Sí.
Did you manage to explore the city or is it?
La femme toujours regardée.
Ok, ¿estás segura?
Claro.
Vamos a morir. ¿Eres tú?
Sí, a 20 ans.
Por la soledad.
Por la soledad.
I d'aquest cap de setmana passava per Palma el cineasta David Trueba. Dissabte presentava a Cineciutat la seva nova pel·lícula Sempre és hivern, una tragicomèdia romàntica basada en la seva novel·la Blitz del 2015 i amb música de la mallorquina Maika Makovski. Però divendres va presentar a Rata Corner el seu llibre 1069, el retrat de la seva generació, de l'any en què va néixer, el petit d'una família nombrosa i com vou que es transforma el seu entorn en els darrers anys de dictadura. Neix, i així mateix, una nova manera en ell de fer cine, literatura o música, que serà clau en ell. Aquest llibre relata les claus de la seva educació sentimental i analitza i retrata una època i una generació de la qual en parlam en profunditat a continuació amb el seu autor, el cineasta David Trueba.
En profunditat.
I dissabte vam anar fins a Cine Ciutat poc abans de la projecció de la seva pel·lícula i col·loqui, Siempre es invierno, i vam poder parlar amb David Trueba. Ens va dir això. David Trueba, com estàs?
Molt bé, i tu?
Benvingut. Gràcies per ser aquí.
Nada, encantat.
Un plaer. I avui, doblet, perquè ahir vas presentar el teu llibre, Rata Corner, 1069, i avui vens a presentar la teva pel·lícula, així que un bon moment per fer les dues coses aquí a Mallorca, que sé que t'agrada venir.
Sí, tenim aquesta oportunitat d'una com a última oportunitat de veure la pel·lícula aquesta setmana al Cine Ciutat, de veure Siempre es invierno, i també de presentar-la, que és ja quasi una tradició que sempre he passat aquí per al cinema per fer un col·loqui amb els espectadors, i que està sempre molt bé.
David, començant per 1069, és el títol del llibre que has escrit, perquè justament és l'any que vares néixer. Quina importància li dones tu a l'any que vares néixer per posar títol en aquest llibre?
Bueno, és un any, el 69 ha estat un any que era molt interessant en moltes coses, però també és, jo crec, una lectura de com la diferència entre la generació jove d'avui, que ha crescut en unes circumstàncies molt més diferents de les que teníem nosaltres, i també els resultats que això dona. Jo crec que hi ha una actitud de molta gent que no té com una racionalitat amb algunes coses que pensen els joves i tal, i també jo crec que la reflexió quan penses el que hem vivit nosaltres i que ens ha fet el que som és molt diferent del que han vivit ells i això pues, dona com aquesta conversa impossible, no?, entre dues generacions que com no han tingut la mateixa infantesa, no han tingut les mateixes circumstàncies a la seva joventut, pues, pensen diferent de les coses, no?
Parles de coses de la teva infantesa, fins i tot t'imagines com te van concebre els teus pares, com va ser els primers dies de la teva infància, els teus germans, el fet de ser el germà petit de 8 persones t'ha marcat, m'imagino, de qualque manera, ho dius un poc en el llibre, no?
Sí, bueno, totes les coses et marquen, no? El context de la teva família quan vaig néixer, la ciutat, el context també, i això parla el 1069, no?, el llibre, com han influït aquestes coses que passaven al món, no?, a la cultura del món, també al cinema, a la música, a la política, a la societat, a la ciència, no?, que són coses que han estat molt, molt importants en aquest canvi, no?, de com de temperatura del món, no?, s'ha passat d'un autoritarisme en les cases, però també als governs, i a mi m'ha recebut una apertura, no?, que ha estat, jo crec, molt, molt plantera, no?, per viure la infantesa, no?, ha estat molt, molt bé, i com sóc una persona agraïda, pues, doncs parlo d'aquestes coses amb un agraïment, no?, perquè sóc al contrari d'aquestes persones que es defineixen com un home fet a si mateix, no? En el meu cas jo crec que hi ha moltes circumstàncies que m'han ajudat a arribar a les coses que jo volia fer i a les coses que jo queria ser.
I David, tornem una miqueta a l'època en el qual vares néixer. Clar, és una època de transició, dius que ton pare havia estat a la Falange, de fet hi ha un moment en el llibre preciós que expliques com ton pare te dona el carnet de la Falange i te dedica para mi hijo, David, porque, ¿cómo es? En los años de la ignorancia, ¿cómo era?
Sí, en recuerdo de mis años de ignorancia, ¿no? Jo crec que ha estat un gest valent de la part del meu pare, que era un home molt conservador i molt humil, un agricultor, no?, d'un petit poble de Tierra de Campos, i que aquesta gent, després de passades moltes dècades, la relació amb el seu fill petit sigui aquesta del reconeixement de les coses que han fet malament. Jo crec que això és interessant, no?, i que hi ha molta gent que no té, amb més cultura, no té aquesta visió que tenien els meus pares, que era una visió molt, molt interessant. Eren gent que no havien anat a l'escola, però que pensaven que l'escola i l'universitat seria l'única cosa que possibilitaria la nostra sortida d'una classe molt, molt humil, sense expectatives, sense esperances, i els pensaven que la universitat i els estudis ens portarien a una vida diferent, a una vida de més possibilitats de les que elles havien tingut. Així que són gent que jo me l'estimo molt, perquè han tingut aquesta... Jo crec que és tota una generació, la generació de després de la guerra, que ha tingut aquesta visió del sacrifici que han fet i que no se l'ha reconegut i se l'ha deixat partir molt malament, especialment al temps del confinament i de la crisi sanitària, han estat els que l'han patit més fortament i que han demostrat sempre la seva discreció i la seva generositat per les generacions futures.
No li van anar gent malament, perquè mira el seu fill.
Bueno, la meva mare em va confessar un dia que ella, com era molt religiosa, rogava a Déu cada nit perquè la deixessi viure fins al moment que el seu fill petit dels 8 entressi a la universitat.
Ah, sí.
I jo vaig ser l'últim, així que jo vaig ser el que li va donar aquesta com satisfacció, perquè no és fàcil per una família tan humil d'un barri que es diu Estrecho, a Madrid, de portar els 8 fills i la filla a l'universitat. Jo crec que ha sigut un èxit, però és un esforç increïble, no?
Clar, és un llibre preciós, íntim. No sé si és el més íntim que has fet mai, en aquest sentit, tot i que ara se parla tant d'autobiografies.
Bueno, sí, he fet dos quaderns, són dos petits quaderns a anagrama, un es deia Ganar-se la vida i aquest que es diu 1069, i que són les dues coses que he fet una miqueta més com semblança de la meva infantesa, de la meva formació, o la meva, sí, bueno, la meva arribada al món. un, ganar-se la vida és una miqueta la meva arribada al món de la literatura, com vaig passar d'escriure contes per l'escola i per als meus germans grans a publicar una editorial com Anagrama, i en mi 69 em remonto encara més per parlar de les coses que estaven al món que m'envoltaven quan jo vaig néixer i que van ser tan definitòries del meu caràcter i de la meva mirada, no, a la vida.
Avui som a Cine Ciutat, ets a punt de mostrar aquesta pel·lícula que ja s'ha estrenat fa unes setmanes, però que avui seràs aquí amb el teu públic a veure Siempre es invierno, avui en un dia que no és molt d'hivern aquí a Mallorca, però perquè li vas posar aquest títol, perquè està basat en una novel·la teva també.
Sí. Bueno, Siempre es invierno, el títol fa referència a l'estat d'ànim del protagonista, que és un arquitecte que arriba a un congrés per participar perquè té problemes de feina i necessita aquests premis i concursos, i que quan està a la ciutat pues, té una ruptura amb la seva parella de 5 anys i que es queda tot sol allí a la ciutat com un nàufrag, i que, bueno, comença a pensar bueno, el futur de la seva vida, la reconstrucció, com serà, i que hi ha una dona que l'ajuda i que és molt important a la seva pues, com recuperació, no? I sí, el Siempre es invierno no parla tant de la climatologia, no? Que també, perquè es passa una part de la història a l'hivern a un país del centre d'Europa, però molt més de la sensació, de la emocionalitat del personatge. No?
I de l'hivern, no sé, tu t'agrada l'hivern?
A mi m'agraden totes les estacions. Jo crec que el que és interessant és que tenir-la a les quatre i que siguin particulars i cadascuna dona coses i fa enyorar coses de les altres, i això està molt bé. Jo no crec que a les unanimitats ni a les com... No sé, m'agraden les variacions, m'agraden els viatges, m'agraden els canvis d'estacions, m'agrada el fred, el calor, perquè jo crec que és un complement, no, de la nostra vida, i ens mostra també que la natura té aquesta fluïdesa, com aquesta circulació, que és molt important, perquè nosaltres també generacionalment sempre pensem que som els més importants i arriben uns altres i se'n van uns altres i estarem en el mateix circuit que la resta, no som únics.
Sí. És així, si parlaven que en el llibre hi ha una diferència d'edat entre el teu pare i la teva mare, que ta mare era bastant més jove, com a 16 anys més jove que ton pare, a la pel·lícula es produeix ben el contrari, és a dir, aquest amor entre una dona més major i un home més jove. Com jugues amb això? Què implica?
Sí, jo, bueno, Siempre es invierno jo crec que és un intent de portar a la normalitat també que les dones a partir d'una edat no estan obligades a no sé, a sacrificar la seva plenitud de la vida, ni tampoc a retirar-se, ni a sentir una vergonya o un pudor major que el dels homes. Jo crec que això és important de normalitzar també, que pot haver-hi dones amb una relació amb una persona més jove, un home més jove o una altra dona més jove, perquè és la naturalesa de la vida, i jo crec que hi havia una tirania també al món audiovisual amb el corps de les dones, la presència inclús física, no? De les dones a partir dels 40 anys, com si fos que impossible trobar la bellesa allà, no? I crec que això ha donat a la pel·lícula també un espai i una conversa pública que ha estat molt bé, i que hi ha molta gent que m'agraeix i que m'envia missatges i que va veure la pel·lícula i que està molt agraïda, però no era la meva intenció. Jo sempre parlo d'històries, de personatges, i no tinc una idea sociològica quan faig les coses, sinó una idea narrativa.
Tot i que havies dit que no faries mai una adaptació d'una novel·la teva en el cinema, però sí que ho has fet.
Sí, també era com una mena de repte professional, no? Perquè era una novel·la que quan la vaig escriure ja vaig tenir la duda, és l'única vegada que em va passar que vaig tenir la duda de si volia fer una novel·la o volia fer un guió per una pel·lícula, i jo crec que fent les dues coses ha sigut com una completar aquest dubte que no sé, que havia tingut 10 anys abans i que ara és complet, perquè jo pensava que hi havia una pel·lícula possible i ara no? La pel·lícula està feta i també la novel·la està feta i les dues coses són independents i les dues coses són particulars, però jo crec que sí, que serà l'única vegada que això passarà i que és com l'excepció que confirma a la regla.
Hi ha una part que és gravada aquí a Mallorca.
Sí.
Per què?
Bueno, ja la novel·la que es deia Blitz terminava amb una cala a Mallorca, però perquè, bueno, jo crec que era el contrast amb aquesta idea de sempre és invierno. Mallorca també té un contrast en això, perquè té a vegades una temperatura magnífica quan la resta del món està mort de fred, no? I especialment en Europa, no? I que és un reclam també per molta gent de tot arreu, no? Per vindre aquí, però al mateix temps també és un lloc que m'agrada molt, que està molt present a la meva vida, que he passat molt de temps aquí i que és normal que aquestes coses arribin a la teva literatura i a les teves pel·lícules perquè són llocs que coneixes i que freqüentes.
Que bé. I el públic d'aquí t'agrada? Tens en relació amb ell? El coneixes?
Sí, sí, he fet moltes coses aquí, presentacions de pel·lícules, conferències, presentacions de llibres, així que sempre jo crec que som molt agraïts també al fet de que una persona de Madrid arribi, una persona que no és fàcil, no? Però que sempre he trobat l'excusa perfecta per vindre, i aquí també ara en aquesta última setmana d'exhibició de Siempre es invierno també jo crec que és molt agradable de que una pel·lícula que ha tingut la seva carrera, ha estat un mes a les pantalles, encara sigui aquí a una ciutat com Palma, sí. I al Cine Ciutat, i que també és un cinema que jo vaig ajudar a sortir, sí. Quan es va reconvertir, que vaig ser el primer que va venir a donar un col·loqui després d'una pel·lícula, i que va ser, jo crec, un em sento com una miqueta de padrí, no? del cinema.
I sí, i sempre donant suport. T'ho he de demanar, tens qualque projecte en marxa ara? Perquè clar, estàs molt prolífic, dues pel·lícules molt seguides entre Saben aquell i aquest Sempre és invierno, llibres que sempre segur que tens per allà.
Sí, ara estic treballant en una novel·la que ja tenia des de molt abans d'aquestes dues darreres pel·lícules, perquè ja fa 5 anys de la publicació de l'última, i que era Queridos Niños, i ara tinc una altra que ja està quasi gairebé acabada, i que no sé quan sortirà, perquè encara no l'he enviat a l'editorial, però serà una qüestió de sortir, sí, l'any que ve.
L'any que ve ja?
Sí, sí.
De què anirà?
Bueno, ja veurem. És una història també molt contemporània i molt, jo crec que molt apropiada per als moments que vivim.
Sí? És a dir, t'agrada?
No m'agrada molt parlar de...
No en parlar.
Abans, perquè és com el xampany, no? Has d'obrir-lo al moment de degustar-lo, no abans.
No en parlar, però David, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé la presentació, i amb voler tornes, que això ja s'ha cascat, Eva.
A ti, moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu.
El paraulòmetre.
Avui juguen el paraulòmetre, no?
Venim de Dona Vives.
Com estàs, preparada?
Endavant.
Quina és la primera paraula que dius quan t'aixeques?
Bon dia, ja venc.
I quina és la darrera que dius abans d'anar a dormir?
Au, ja ponet sobre.
Quina és la paraula més llarga que saps?
Lapis lazuli.
I la més curta?
És.
Quina paraula t'acosta pronunciar?
Lapis lazuli, segurament.
I quina és l'expressió que t'agrada més?
Qui no va al pos, qui no va a cero.
Quina és la paraula que més repeteixes?
Tiram.
Quina paraula fas servir per saludar?
Web.
I quina és la paraula més amorosa que fas servir?
Perla o confit.
Quina expressió utilitzes per xerrar de sexe sexual?
Follar o boixar.
Bé, ja per acabar, quin és el teu moment tèntol?
Al vespre, quan t'arrib i me'n posen la manta calenta dins el llit.
IB3 Ràdio és cultura. Les suites per cello de Bach arriben al seu darrer capítol el 12 de desembre a les 20 hores al Teatre Principal d'Inca amb les peces més profundes de Bach interpretades per Miquel Àngel Aguiló. L'acompanyen l'actriu i creadora Conchi Almeda i la coreògrafa Sol Picó, Premi Nacional de Dansa. Una aproximació artística que combina música, dansa i interpretació. No et quedis sense entrada.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Benserra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barcelona. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla. No és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura. Quina paraula creus que s'està perdent?
Una paraula, o un verb, més bé, que jo m'agradava molt i que sent que està en desús perquè l'escolto menys pel carrer i per qualsevol espai, era el verb de xonar, que abans li sentia molt més a potser persones més majors. A lo millor s'ha substituït per simplement dir els verbs que hem d'emplear i xerrar d'una manera més correcta. Però és una cosa que trobo a faltar.
Ja anem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
Moment per les nostres marines, les marines de Tèntol, Marina Bennàsser, Marina Huguet, com estàu?
Què vos passa?
Crec que t'ha de contestar a Marina, perquè jo enguany som coordinadora i no me passa el mateix que el que li està passant a Marina.
Mireu, jo...
Has enviat aire, no?
Sí,
l'has aguantat, l'has aire.
L'he aguantat, sí.
Perquè na Marina no és tutora, però ho veu i ho viu.
Jo ho veig de fora.
I necessitant vacances.
Però heu tingut un pontet diví.
No, està curt. Perquè si teniu mestres, professors, docents en general a prop, sabreu que aquest pont s'ha dedicat a corregir, a fer actes d'avaluació, a preparar informes i totes aquestes coses estan divertides.
Per això aquest pont...
Sí, el tenim aquí per això, per poder tirar endavant tota aquesta burocràcia.
I arriben les notes ara.
Clar. Nosaltres no passant notes per se, però hi ha una cosa molt guapa que es diuen els informes d'avaluació.
I això en qui ho donau?
És que depèn de l'escola, perquè hi ha escoles que senzillament depèn del trimestre, depèn dels infants, fas la reunió amb tots els mestres de cicle d'infantil i equip directiu, i aquí fas totes tres parts d'informació. Hi ha escoles
I
que nou, fan això...
I anau alumne un per un?
Anem, sí, moltes vegades sí. Wow. Hi ha alguns alumnes que és com... Funciona. Aquest funciona.
Va bé.
Hi ha una part, tristament, de que tenim el temps que tenim.
Exacte.
I hi ha moments que si no s'ha de tractar res amb especial... Sí.
Però anem un per un...
No hi podem dedicar tanta atenció.
De fet, jo, d'on fa, que aquest de setmana passat me'n vam anar a Marina a Eivissa a fer feina, a seguir presentant Fugissera, i na Marina se'n van dues d'obres i dins l'avió, d'anada i de tornada...
Vas corregir.
Anava, sí, anava,
va corregir.
Anava passant evolucions.
Anava fent evolucions. Perquè el nen ja no té... Això és un altre tema que obrim un altre dia. Ja no els hi donen notes quan són tan petits.
No són notes.
No són notes.
De fet, jo te diria que fins i tot quan són més grans, això també ja hi ha molt de centres en els que...
Ja no són notes.
Hi ha una altra cosa que també dona... Avui m'ho falten així que diguem, deixeu d'obrir melons. Però hi ha un altre tema que dona per una cinquena o sisena secció, que és el tema dels canvis de currículum, que canvien totes aquestes coses que estem xerrant i que en els darrers, no sé, 4 anys han tingut 3 currículums diferents.
Sí, que quan tu ja t'has adaptat a fer totes les adaptacions curriculars que havies de fer, a fer tots els cicles que has de fer i has explicat la diferència entre un UP i un UD i un lo que sigui,
tot canvien tot.
Tot tornen a canviar. I és el compte de la jaia, no? Tornes i tornes i tornes a començar. Però no, és que han d'estar entretengudes.
Però tenim unes mestres precioses amb una... M'han dit que hi ha molt de grip i especialment entre infants enguany, que ha pegat molta... nins i nines petits.
Jo he tingut un terç de classe malalta durant més d'una setmana. Hem anat rotant, no? Venien els que s'anaven, tornaven els que havien estat malalts i se'n anaven d'un de nous, però ara veig que han tingut bastanta rotació.
I no tots els mestres han quedat com a mosques, per això no ho han fet totes de cop, m'han com a posades d'acord, aquella setmana tu, aquella setmana jo, però totes hem enganxat, a més, els mateixos símptomes, o sigui, totes hem partit d'allà mateix.
I els que no s'hi han posat estan esperant a vacances, que és quan mos posen malaltes tots els mestres.
Quin dia posau? Un dia? De 9?
De 9 de desembre. Dia 20 és dissabte, però dia 21, que no va a 22, que no aneu ningú a escola, perquè...
No, tot no hi serem.
No, trobareu tancat.
Però hi ha escoletes...
Però no, és competència nostra.
Escoletes de Nadal són organitzacions independents.
Que per sort hi són, perquè hi ha gent que ha de fer feina.
Això, ben,
conciliació.
Molt bé, ja que hem parlat de Nadal, avui més cosetes per fer per Nadal...
Cosetes no.
Cosetes no.
Perquè nosaltres ho hem titulat les funcions de Nadal, però
funcions,
realment és una llista interminable de tots els actes que feim i duim fent ja dies a les escoles entorn a aquestes festes.
Clar, o sigui, com que ja han dit que anan relaxades.
Descansades.
I descansades.
Tenim temps de sobre.
I que molts sobres tens. Què és el millor a final de trimestre? I vinga, anem a posar cada dia, per exemple, calendari d'advent, cada dia una activitat. I depèn de la motivació de la mestra, serà una microactivitat o una macroactivitat.
I aquelles escoles que no fan calendari d'advent, segurament també hi haurà algunes d'aquestes activitats que aniran comentant avui.
Segur. Quines trobam? Mam, per on començam?
Bé, abans de res, un petit apunt, i és que, com que som un país laic, hi ha escoles que estan molt conscienciades en aquest sentit, de fa un temps ençà, hi ha centres que han deixat de fer activitats de Nadal i fan activitats d'hivern o activitats de final de trimestre.
Vas dir?
Sí.
És que en realitat som un país laic i a vegades se mos oblida les escoles, però...
Sí, però clar, com que les tradicions van tan lligades...
Clar, realment la nostra cultura té les seves arrels, la tradició cristiana.
I a mi que no me llevi ni una festa, si me la substitueixen per una altra cosa i hi ha vacances, avanti.
Ni estorro.
Però a mi que no me llevi ni una festa ni una verge, perquè això mentre hi hagi dies lliures, ja a mi me trobaran allà firmes.
Però sí que és veritat que hi ha bastantes escoles que de fa un temps ençà han anat substituint això i fan rituals, fan celebracions que tenen més a veure amb tradicions...
Amb solstici.
Exacte, de solstici d'hivern, que solen tenir, no?, un caire de treballar pues, llums, ombres de fosca, exacte.
Els canvis en la natura...
Festes relacionades amb el foc, no?
En realitat, està anant enrere, perquè...
Amb un origen més pagà.
És un origen més pagà, que és d'allà un poquet d'allà on venien, si anant rascant, i totes aquestes tradicions cristianes estan una mica encaixades dins aquestes altres tradicions més paganes.
Justament avui a xarxes, que ja teníem el guió fet, he vist que crec que era Criatures, que llançaven com una mica un sondeig damunt això mateix, de si hem d'anar cap aquí i substituir aquestes tradicions que tenen origen religiós per altres que tinguin un origen més neutre, diríem.
Clar.
Com pugui ser el solstici d'hivern.
És que també ens trobàvem que hi ha moltíssima diversitat a les aules de cultures i de religions, i s'ha de trobar un equilibri perquè puguin conviure totes.
Però, que clar, tothom se senti representat i que també coneguin unes tradicions dels altres.
Exacte. També, per altra banda, és el que dèiem, al final la nostra tradició té aquestes arrels.
Totalment. I per això
venim,
tenim tantíssimes tradicions, menjars, coses que se fan aquests dies, que si neules, que si... Uf, tantes coses. I també quan tens una gastronomia pròpia d'unes festes, vol dir que és una tradició molt arrelada.
Sí,
en cas de les festes de
Nadal. Sí, perquè menjar i emoció va com molt junt de sa mà, no?
Però bé, que...
Agafam això que acabes de dir tu ara.
Sí.
Neules. Mirau, neules. Com a neules, en podrem trobar segurament a diferents escoles, però no només neules, sinó que aprofitam i per crear aquest ambient festiu fem unes decoracions de Nadal. Aquí pot haver-hi dues opcions. La primera és que les escoles convidin o demanin la col·laboració a les famílies per preparar aquesta decoració a casa. Clar, vosaltres com a famílies, si és que sou família, aquí teniu feina extra, i no comptàveu amb aquesta feina, i hauràs de pensar una idea que si t'han donat unes consignes, ha de seguir les consignes que has rebut, no? Si és un fanalet, si és una decoració per penjar, si és una decoració que ha d'anar ferrada a un vidre, tot això s'ha de tenir en compte. Has de trobar el moment de fer-ho,
sí,
que això ho enxerrà moltes vegades.
No és bona de fer.
És interessant que ho facis en s'infant.
Aquest, però això no ho fan a escola.
Aquest punt és bastant important, si és una decoració que faci infant, que la facis infant.
Exacte, perquè n'hi ha algunes decoracions que podrien anar a competició.
Però no, no se tracta que siguin guapes, se tracta que siguin viscudes, llavances. Mm. Encara que quedi una patata, no me sé sincers, encara que quedi una patata, que la facis a criatura.
És el mestre, ho sabem.
Mollau.
Home, clar que ho sabeu, quan ho fa son pare o sa mare, però és que...
Ho sabem, ho sabem.
Passa moltíssim.
Sí, no s'ha d'engrar ningú.
Jo és que aquest pont he tingut aquesta escena que nostra, perquè nosaltres feien la decoració a casa. I, de fet, hi va haver el comentari de se notarà bé que no l'hem fet a nosaltres. Però ja està, és això. Era l'experiència el que m'ho demanaven, no el resultat final. Llavors, això és si demanen la col·laboració per fer a casa, però també deies, altres vegades ho feim a escola.
Uh-huh. Bé, hi ha una tercera via, que hi ha escoles que fan les dues coses, que jo en conec.
També, però...
Hi ha escoles que diuen jo juc les dues cartes. I qui ho fa decoració? Tothom. Ells, nosaltres, tothom fa decoració.
En el cas de fer-ho a l'escola, com ja han dit, són dies molt relaxats, en els que tu trobes molt de forats per ficar totes aquestes activitats. Per tant, la primera feina que tenien els mestres és encabir-ho a dins l'horari. Uh-huh. I després, que clar, tu cada any vas fent aquest taller, aquestes decoracions. Llavors, han d'anar variant. I una pressió afegida de fa uns anys ençà és fer-ho el més sostenible i el més ecològic i el més reutilitzat possible.
Mm. Les purpurines han desaparegut.
Ah, sí, són supercontaminants.
Perquè són molt contaminants.
Això,
no, això són, no hi han de ser. No. Això és microplàstic que t'entra dins el cos i tenim excedents de purpurines a les escoles que qualque cosa s'ha de fer amb això.
Tot però... fatal. Eliminar-se purpurina de les vostres vides.
Segons a Eva, hi ha moltes escoles que tampoc la poden utilitzar perquè són escoles ecoambientals. I tampoc no pot haver-hi com a Eva. Però anem tu, hi havia la cartolina i el cartó tota la vida.
Seguim.
Va. Veig que no vol xerrar d'aquest tema.
En la cartolina de tota la vida podem fer, i a moltes escoles se fan, les postals.
Ai, les postals. Les postals. Perquè després hi ha diverses opcions. Postal també. Hi ha gent que du postals fetes de casa.
Ah, aquesta no la sabia.
O postals fetes en grup. Una postal feta entre tots per enviar en el Pare Noel o en els Reis Mags o a qui sigui que vingui a cercar les postals.
Això anava a dir, postals de Nadal o cartes dels Reis i
es que depèn,
Pare Noel.
Depèn, perquè hi ha... Pots jugar, de fet, pots jugar a les dues coses, perquè tu fas la postal, per una banda, i després fas la carta, que és una carta pactada amb els infants...
Clar, t'anava a dir, jo crec que aquí
hi ha hagut... Per res dirigida per ser mestres.
Un canvi de tendència, perquè fa uns anys sí que és perquè estava com molt estès que cada infant a escola feia una carta pues, per a Noel o pels Reis, i després hi ha el que diu una Marina, que és que se fa una carta de classe. Perquè de vegades, no sempre, perquè això ja sabeu que cada casa i cada escola funciona diferent, però a vegades els Reis arriben a les escoles. I clar, se'ls ha d'escriure una carta, perquè clar, si no, no venen.
No.
I com han dit, és una carta consensuada després d'una llarga xarla, discussió, allà on, pues, entre tots, triam què és allò que volem. Poden demanar 33.000 milions de juguetes? No. S'ha de demanar un llibre, una cosa per pintar, què necessitem a l'aula, una miqueta de tot. I això és consensuadíssim. No, ara,
I una decisió completament lliure.
Això, sobretot lliure. No, però com més grans són els infants, més divertit és fer aquesta carta, perquè menys els has de dirigir i més reflexió se pot fer amb ells al voltant de què és el que necessitam i què és el que no necessitam dins les aules. Mm-hmm. I és un moment ideal per treballar la lectoescritura.
Perquè recordeu que no hi ha cap activitat que se faci a la classe sense un objectiu pedagògic.
I sense passar pel currículum.
Això és el que en castellà li diuen no dar puntades i ni l'o.
Pensau que això serà una unitat d'aprenentatge més, que si necessitàveu qualcuna que xerràs de lectoescritura, ja teniu aquesta, la podeu posar a la programació d'aula i ja la teniu, una menys.
Què passa? Que si aquesta postal sí que era cadascú la seva i la volem enviar a casa, tenim dues opcions, que se l'enduguin en sa mà, o bé anar-la a enviar a sa bústia per viure l'experiència del correu postal, perquè cada vegada s'està perdent més.
Fans que viuen l'experiència de no rebre mai aquesta postal, també te la dic.
Que sí, també passa, perquè llavors et ses adreces i aquelles coses que passen. Clar, això, si es centra, assumeix el cost de segells, aquesta activitat ja destaca dins la programació de l'any. Perquè vos puc dir que els segells actualment costen 89 cèntims cada segell. Uh-huh.
Jo soc partidària de que bonament les famílies aportin un segell per am.
Que també és una de ses variants.
I nosaltres ja
amb aquests
termes d'obbes en material no fungible, no?
Postal de Nadal. Molt bé. Què més?
Següent.
Què te fa gana? Vols que anem al plat principal? Que és el concert de Nadal? O vols que siguin donant voltes? Com que tens una sonada?
Però, perdona, no han xerrat de les coques de terror.
Tens raó.
Sí.
Que les coques de terror, que ja no són coques de terror perquè la molla és quiríssima.
Sí. No, encara hi ha escoles que se fan.
Hi ha escoles que sí. Hi ha escoles que sí, però hi ha moltes escoles que no, perquè la coca de terror... Se molla esquiríssima.
I de què la feis?
No, se fan altres tallers.
Se fan altres tallers, per exemple, de bolletes de coco, bolletes de...
Xocolata en cereals.
De xocolata en cereals.
Perquè això de cuina i escola, com ho duis?
Clar, és que aquí tornem una altra vegada enrere. Quins inconvenients té muntar un taller de cuina a l'escola? Primera, que si tu volies fer coques de torró, has de tenir un pressupost que pintura no tens. Segona, al·lèrgies i intoleràncies.
Oh, sí, això s'ha d'anar d'art. Perquè... fruita seca, molt d'infants...
Clar, i cada vegada hi ha més casos. Llavors, has de tenir en compte, a part d'això, possibles restriccions alimentàries. Perquè després, per motius de creences o de religió, hi ha famílies a les que no se consumeixen determinats aliments. Això també te pot una mica determinar quines receptes pots i quines no pots fer. I llavors és allà que varen començar fa molts anys, quan altres eren petites, a fer les tradicionals coques de torró, que és un aliment que no és que jo ara vulgui tirar per terra, però en general pel públic infantil no, millor no és més ben rebut.
No, i dur una sucrada. Després tens els infants enfilats que s'enfilen per les parets. Per això hi ha totes aquestes bolletes.
Però quan de conèixer.
Sí. Exacte, no?
Quan de tocar en ses mans.
La que és una pujada de sucre en sang. S'han de ser. Estem a cuinar.
I allò guapo que feu una coqueta de torró.
Sí.
Dins aquelles dues neules.
I aquelles mans netes.
I llavors se menja a classe o se'n duen a casa seva?
Se poden endur.
Sí.
Això també.
O se pot menjar a classe.
Cada escola.
Hi ha vegades que és una desesperació perquè tu acabes de fer allò i te vols menjar. Mm. I clar, ja n'hi ha alguns que són d'un i alguns que s'ho queden. També t'has de posar d'acord, ja en xerren més endavant, perquè ara han fet receptes que no necessiten forn. Però quan arriben crespells i altres coses, aquí ja hi ha entreforn per mig.
Si fas amargos i polvorons.
Si fas amargos i polvorons. Aquell dit és que ara toquen sa massa, ara se cerquen un moc, ara toquen sa massa, sí. Ara toquen el moc d'escompany.
Bé, però si van enfornats no passa res, tot se mata. Es relem el sorari del forn.
Exacte.
Arribant-s'hi en el plat principal.
Mm-hmm. Sí, perquè això que diu la cançó de que ara ve Nadal, menja d'entorrons, xec. Mm. En la guitarreta que entren cançons, això també
això
passa.
Això és vera.
A vegades hi ha guitarreta...
M'encanten els cançons de Nadal.
T'agraden. Vols venir en el
nostre? Perquè no hi ha
anat mai a cap.
Segur que era d'Anna Marina i jo no coincideix. Pot venir dos.
Exacte, dos per un. Els podeu cobrir, si vols.
No, me fa gràcia, però diuen... divendres a les 12, concert de Nadal. De nens. I qui pot anar divendres a les 12?
Hi ha més gent de la que tu pensaves, no? Però hi ha famílies que van feines hora baixes, hi ha famílies que se posen d'acord, que se demanen un dia lliure, sí. S'organitzen...
O que demanen una estona lliure de sa feina.
Una estona lliure, que se solen demanar... Però a vosaltres heu de pensar que aquest concert de Nadal que a vosaltres veus ara fa pintura un mes o dos que s'està freguant.
Feia calor quan
feia
varen
calor,
començar a setjar.
I ja cantàvem fum, fum, fum.
Sí?
Sí. A més, ara que cada any la calor arriba més tard.
Clar, s'ha de preparar. I es preparar no és només a l'aula de música en la beneïda mestra de música que ensenya la mateixa cançó
cada any.
O molt de grups. Després això s'ha de repassar a classe i bé... jo ja tenc les hores corcades, diguéssim.
I que torna a ser una d'aquelles coses que
això,
dins d'aquest horari... Sí. I les mestres també.
És preciós.
Crec que ho viuen amb més intensitat les mestres que els infants.
A vegades que sí.
No els agrada cantar?
Jo, els hi agrada, però la pressió de les mestres, crec jo, perquè allò surti bé i redó, jo veig moltes mestres nervioses perquè allò surti bé i redó. Depèn de quant ho agafis tu. Jo... no m'ho agafava molta intensitat, però hi ha mestres que s'ho agafen, clar, que s'han de saber la cançó, imagina't... Ara m'ho poses aquí, així, ara.
No, és que jo ho visc diferent. Vull dir, jo trobo que de més infantil tenim un avantatge, i és que com que el nostre alumnat és petit, ja és graciós, només
s'ho senti. Ara t'ofereixo un contravantatge. Infants que no parlen el nostre idioma, infants nouvinguts,
sí,
infants que no xerren directament. has de pujar, tu fas el concert de Nadal i de fons poses la cançó i t'hi puges un poquet de
però
volum.
Però sempre n'hi deu veure una o dos que diuen la voz cantante que diuen en castellà.
Que sí. Te salven el concert. Sempre pots comptar amb una o dos. No necessitem ningú pus.
Oh, no. Sempre hi deu veure motivadíssims.
Sempre.
Sí, aquests són els que poses.
Els apones davant.
Clar que sí.
Llavors és una cosa que no està tan estesa, però vos dic un bonus, i és que hi ha escoles, sobretot religioses, que encara s'emocionen més i fan ballem vivents.
Ah, sí.
Això implica escenografia, vestuari, tota aquesta pressió que deuen d'assajos i de més, afegir-li que has de coordinar una escola sencera per fer un ballem vivent.
Clar, no, és que el que no sabeu és la feina que hi ha darrere tot això, perquè se puguin fer totes aquestes coses, hi ha mestres que normalment són els especialistes, titons, que durant un dia o dos estan allà muntant i desmuntant i fent una feinada.
Idò, sí. I ballem vivents i concert de Nadal. No, ara vos volia posar una Nadala per ambientar-nos.
Ai, per favor.
Man, quina cantau. Aquesta? Man, Toni.
I la cadència del meu temps diria que no m'atabala. Aquest Nadal ja estic content perquè se m'acaba la
foia. Aquesta no, eh?
No te pensis, perquè clar, no queda Marina.
S'animaria,
no? No, i se fa, perquè has d'incorporar nou repertori. No pots estar cantant fum, fum, fum 35 anys seguits. Llavors, jo, per exemple, l'especialista de la nostra escola, cada any incorpora Nadales noves. Llavors, no descart que qualque any cantem aquesta.
Aquesta. Però que canteu, ara ve Nadal.
Clar, jo és que,
clar, la cantava, ara ben
jo és que un guany, com que tens el gran avantatge de no haver-me de preocupar per això, la veritat és que, clic, he desconnectat una micona de les cançons que feim en guany. Però n'hi ha moltíssimes.
No? Nosaltres cantàvem una nova versió també d'aquestes que no són, tradicionals.
I després també hi fiques una miqueta de coreografia per mig.
Que a més és un punt a favor a l'hora de recordar a tots aquells infants que no s'han après la cançó, que quan a tu te veuen remenar la maneta són els cascabells que dringuen.
Exacte.
Llavors vas fent allà una mica suport.
Perquè a tot això, quan hi ha el concert de Nadal ja oficial i hi ha mestres ajupides allà davant de tot, que fan unes manades que pareix que espanten mosques, som nosaltres que estem com intentant recordar la lletra i intentant recordar la coreografia.
Però això va molt bé per petits infants, per memoritzar...
Sí, sí, clar.
Sí. És una activitat fantàstica. I més, la música ajuda molt a memoritzar.
Hi ha alguns infants que si tenen algun tipus de necessitat educativa especial, que el que se fan són en pictogrames, se fa la lletra de la cançó amb imatges. I això també ajuda a tots els infants a aprendre-se la lletra, que després la canten, arriba Sant Antoni i estan cantant ser de Nadal.
Arriba agost.
I quan arriba agost, canten Sant Antoni. I això és una roda incessant.
Bé. I com dèieu, també ballems vivents, que ara també s'usa molt i també se'n fan a les escoles. I qualque cosa més?
Home, jo crec que mos basta, no?
Sí.
Penseu que si és de 6 hores, de 5 i 6 hores més gran de l'escola, se'n van de viatge a estudis, segurament hi haurà rifes i paneres.
Sí, és bo.
I vos tocarà.
Exacte. I per si encara vos quedaven ganes, sempre podeu decorar la porta, decorar totes les portes iguals. Això
ho feis. I no penjau neules de paper?
Això, segons la decoració que te toca aquell any.
Exacte.
Jo estic amb els petits, no fent neules, no rateam en aquest nivell.
No. I què feis per decorar?
Nosaltres enguany hem fet ciris amb tubs de paper.
Nosaltres mos hem fet a mig d'espal de gelat. Pal de gelat serveix per fer 3 milions de coses. Pots fer estrelles, pots fer crevetes...
Pal de fusta.
Sí, d'aquest sí, gelat. Sí. Però en vez de menjar-te el gelat, el vas a comprar directament el pal tot sol. I ja, fas 3 milions de coses, fas arbres de Nadal, avets, que a Mallorca n'hi ha tants, però no fas avets també.
Sí, el tema de l'imaginari dona per també.
És fantàstic.
Exacte.
Que bé. I doncs ja tenim activitat a les escoles per Nadal. Que vos queda una setmana i 3 dies.
Perquè mos vols malament, mos vols perjudicar.
Preciosos.
Preciosos.
Sí, la màgica, la respira, les escoles.
Si encara no ho heu fet, preparau ja el vestuari per dir desconcert, famílies.
Exacte.
Llevar vacances i en tornaria, Sant Antoni.
Sant Antoni.
Sí. No,
i el dia de la pau.
Ja no. Enguany vendran calents en sort Reis, perquè
el sendemà
de Reis ja hi ha escola.
I ja posa't a cantar Sant Antoni.
Sí, però tu pensa que hi ha escoles, per exemple, la nostra, que ja estem preparant el material de Sant Antoni.
Clar.
Ben fet. O sigui que ja ben, vos ho direm.
Ben fet. I de Marines, moltes gràcies. Fins la setmana que ve. Vendreu?
Esperant que sí, esperant por arribar.
Així m'agrada. Fem una pausa i posem un pot de música al programa.
Tres ràdios, participació.
Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. El Guateque Musical.
Acabem un programa avui també amb música dedicada a un artista com és John Lennon, Miquel.
Sí, així és, perquè just ahir s'acomplien 45 anys de l'assassinat de John Lennon davant la porta de l'edifici on residia. Lennon va passar la seva joventut tocant diversos grups de rock, soul i blues, i va ser aquí quan va conèixer en Paul McCartney, amb qui va decidir fundar el grup que els va dur a la fama de Beatles. El 1963 varen publicar el seu primer àlbum, que contenia cançons com aquest Twist and Shout.
L'èxit dels Beatles va ser excepcional i va dur el pop a un altre nivell, un estrellat mundial que es va batiar com la Beatlemania, i una cançó que va ajudar a aquest èxit va ser aquesta, She Loves You.
Que és escoltar els Beatles i posar-te de bon humor. No sé si vos passa.
Sí, sí, sí. Sí.
Aquestes cançons.
Perquè t'hi duen.
I el Twist and Shout, també. No m'estranya la Beatlemania.
No, és veritat que va ser gros en aquella època.
Toni, més cançons, amem.
Idò, és que els Beatles van ser un grup molt prolífic que aconseguia una maduració a cada disc que publicaven. I un fet que es notava a cançons com Help. Help, I need somebody. Help, not just anybody.
Anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, days I'm gone, not so self-assured. Now I'm fine, I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Però sí, pensava ara que també va molt bé les cançons dels Beatles pel listening.
Sí, 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 sí. I a més que entenen, que a nosaltres també molt van bé aquí en el programa, perquè entenen que xerren de moltes coses.
De tot.
Sí. Que entenen de tot.
Sí, sí, sí. Mm.
Tenen tantes que
tot, toquen molt de temes. És el grup perfecte per il·lustrar sí, qualsevol tema. Sí. De tot. Molt bé, més temes. A qui li toca? Una maduració.
Sí, jo. Una maduració que el va dur a explorar i transformar-se. Un exemple és aquesta Eleanor Rigby, la melodia de la qual li va sortir en McCartney mentre experimentava amb el seu piano. All the lonely people,
i tota aquesta experimentació els va dur a fer un viatge fins a la Índia després. De fet, farien el seu viatge cap a l'espiritualitat gràcies també al guiatge d'un mallorquí, d'un margalidà, com era en Joan Mascaró. Però això ja és una altra història.
Un altre tema.
Cançons que, de fet, surten d'aquesta connexió amb Joan Mascaró. Allà, a la Índia, hi varen fer cançons com Revolution, en la qual per primera vegada parlen de política obertament.
Tanta fama també pot dur problemes i les diferències artístiques entre els Beatles varen acabar amb la dissolució del grup. Així i tot, varen seguir les seves carreres en solitari. Nosaltres ens centrarem amb en John Lennon, qui va ser ajudat molt per Yoko Ono. Una de les cançons que li va dedicar és aquesta, Oh Yoko.
John Lennon i Yoko Ono fins i tot varen fer cançons junts i un grup, la Plastic Ono Band, i una cançó que varen fer amb aquesta banda és Happy Christmas, War is Over, una Nadala, que també té un tema de protesta contra la guerra de Vietnam. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas, I hope you had fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year.
Ai, que m'agrada aquesta Nadala.
Ja hi som,
eh? Sí, 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 sí. Molt bé, darrer tema, Toni.
Sí, i acabam amb la que és una de les cançons de Lennon més conegudes, Imagine, que s'ha convertit en un himne per la pau. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. Kill or die for.
Déu-n'hi-do amb aquesta cançonassa. Imagina'm un nou programa que arribarà demà, perquè el d'avui ja l'han fet. Miquel Junc, gràcies. Celestia Ribé, Toni Guiscafré i Toni Cardell, el control tècnic. Tornem demà a una ferrada.